Mapamundi. Amb Jordi Lucea.
Bona nit. Passen 3 minuts. A 8:45, el Parlament Europeu ha arribat a la conclusió que un miler d'avions de la CIA han utilitzat els aeroports o l'espai aeri europeu des del 2001. Com sabeu, en aquests vols es transportaven presoners de guerra que sovint anaven i venien de presons clandestines. Es tracta d'un primer informe que acusa determinats governs europeus de responsabilitats directes en els fets. D'aquesta qüestió en parlarem d'aquí uns minuts amb Raül Romeva, eurodiputat per Iniciativa per Catalunya Verds. I sobre Europa, un afegit molt negatiu. El Parlament Europeu ha tombat la petició del govern espanyol perquè els ciutadans de l'Estat poguessin utilitzar qualsevol de les llengües cooficials, entre ells el català, en les comunicacions escrites amb la institució. Entrarem en detalls d'aquí uns moments. Més coses. Canvis a la Casa Blanca. Un periodista de la cadena de televisió Fox News, Tony Snow, és des d'aquesta tarda el nou portaveu del president dels Estats Units. És un fitxatge personal de Bush. Es tracta d'un home conservador, molt conservador. I al sud dels Estats Units, Mèxic. Ahir va haver el primer debat televisat entre 4 dels candidats a la presidència. Repassarem el més interessant amb el nostre corresponsal a la zona i recordarem Txernòbil. Avui fa 20 anys del pitjor accident nuclear de la història. Tot plegat des d'ara fins les 9. Aquí comença Mapamundi. I comencem. Més d'un miler d'avions de la CIA han utilitzat, dèiem, els aeroports o l'espai aeroeuropeu des de l'any 2001 per transportar presoners de guerra. En aquest temps, cap estat es va preocupar d'aconseguir informació sobre aquests vols. Són conclusions provisionals de la comissió que el Parlament d'Estrasburg va crear fa 4 mesos per investigar les activitats dels serveis secrets nord-americans en territori europeu. L'informe considera inversemblant que ningú en sapigués res i per això acusa els estats d'inèrcia culpable i en el cas de Suècia o d'Itàlia, fins i tot de responsabilitat directa en aquestes activitats que inclouen, com deveu recordar, segrestos, detencions il·legals i també entregues extraordinàries de presoners. Anem a connectar amb Brussel·les. Nando Zenoguera, endavant, quan vulguis.
Les conclusions preliminars del comitè que investiga els vols de la CIA consideren inversemblant que hi hagués governs europeus que no coneguessin l'existència d'aquests trasllats de presoners i de presons secretes. El ponent de l'informe, Giovanni Claudio Fava, ha citat els casos d'Itàlia, Suècia i Bòsnia, però també s'ha declarat perplex perquè un avió de la CIA va fer escala a Mallorca durant les vacances del rei Joan Carles i els serveis de seguretat espanyols no van actuar.
Els dies que la família reial era de vacances, el mes d'agost de l'any passat, a la illa de Palma de Mallorca, en condicions d'estreta vigilància per part de milers de policies que buscaven fins a l'última agulla, durant un dia i mig, un avió va estar parat a l'illa sense que cap autoritat, ni cap policia, ni ningú s'interessés per saber què hi feia allà.
Les conclusions preliminars consideren provada l'existència dels vols secrets de la CIA que portaven presoners a països controlats pels Estats Units on se'ls podia torturar. I alerta també que els estats europeus que en tenien coneixement poden estar violant els tractats de la Unió Europea que prohibeixen la tortura i defensen els drets humans.
Gràcies, Nando Zenoguera. Tornarem d'aquí uns instants a Brussel·les per parlar de l'altra notícia important del dia que ha arribat d'Estrasburg. El Parlament Europeu ha tombat la petició del govern espanyol perquè els ciutadans de l'Estat puguin adreçar-se a Europa en català. Abans, anem a comentar aquesta notícia, la que us acabem d'explicar, amb una persona que ha estat molt proactiva en aquesta qüestió, com és l'eurodiputat d'Iniciativa per Catalunya Verds, Raül Romeva. És una entrevista que manteníem amb ell a mitja tarda. Senyor Romeva, bona nit.
Bona nit.
Confia en la força que puguin tenir les conclusions d'aquesta comissió un cop s'arribi al final de tot aquest procés?
He quedat molt gratament sorprès amb les primeres valoracions que ha fet el ponent de l'informe preliminar que avui s'ha presentat. L'informe del senyor Fava recull perfectament el sentiment i les valoracions que s'han fet al llarg dels 4 mesos que portem de comissió. Posen de manifest que ja no estem davant d'un tema que s'hagi d'investigar en el sentit de que hi hagin sospites que s'han produït aquestes vulneracions de drets humans, sinó que el que fa és constatar que s'han produït aquestes vulneracions i que, per tant, el que tocaria fer ara, el que toca fer ara, és demanar responsabilitats. I, per tant, insisteixo, jo estic molt content i molt satisfet de veure com, en fi, el punt de partida del debat és aquest. Lògicament, insisteixo, és el punt de partida del debat. Aquest informe preliminar a 4 mesos d'haver començat la comissió el que vol és, en fi, el que toca fer ara és comentar-lo i discutir-lo en comissió, en la comissió de la qual en soc membre, i que una vegada s'hagi discutit hi haurà possibilitat de fer-hi esmenes i després s'haurà de votar, tant en comissió primer com en plenari després. Per tant, tenim un camí endavant a fer. De totes maneres, a mi el que em sembla important destacar d'aquest informe és que, per una banda, el que fa és obrir clarament una, no diré que un enfrontament, però sí una via d'enfocament completament diferent a la que estaven duent a terme des del Consell. I clarament, diguem, trenca amb aquesta dinàmica paradoxal que tant des del Consell com des d'alguns estats membres s'ha vingut seguint, que és que per una banda els Estats Units reconeixen i defensen i fins i tot justifiquen el que han fet, i per tant a través de la CIA o a través dels cossos que siguin, però bàsicament en aquest sentit estem parlant de la CIA, i en canvi des d'Europa insistim en negar que els Estats Units hagin fet això que ells mateixos defensen que han fet. Per tant, aquesta paradoxa, insisteixo, que és una actitud que està fins ara mantenint tant el Consell com alguns estats membres, amb aquest informe i amb aquesta postura del Parlament Europeu queda, jo crec, clarament qüestionada. I segona, reprenc el que deia al principi. Jo crec que no es tracta ara de saber si ho han fet o no, sinó, com deia també el mateix ponent, de reclamar responsabilitats en aquells que han fet, per activa o per passiva, algun tipus d'acció delictiva des d'aquest punt de vista, o que clarament vulnera, com creiem que fa, els tractats de la Unió Europea.
El cas més gruixut és el de Suècia i Itàlia, no? En aquest informe es parla ja fins i tot de responsabilitat directa en aquests fets.
Jo crec que aquí hi ha dos aspectes a fer. És veritat que dels casos que hem analitzat, els que més clarament queda manifest, queda patent, que hi ha hagut acció, còmplice, proacció, és a dir, que hi han participat els serveis de seguretat italians i suecs en les detencions, són els dos casos que es mencionen com a tals. Però, i aquí és potser una de les mancances de l'informe que intentarem subsanar per la via d'esmenes, hi ha tota una altra sèrie de casos, de països, que per la via passiva, és a dir, per la d'alguna manera per haver girat la cara o per haver mirat cap a una altra banda quan aquests fets es produïen, també tindrien una responsabilitat. I aquí, clarament, vull mencionar, entre d'altres, el cas d'Espanya o el cas d'Irlanda. Sí, una vulneració dels drets humans i dels tractats en termes dels drets fonamentals, si un estat col·labora o en tot cas no actua i per tant per la via passiva és còmplice d'una vulneració d'aquest tipus, esdevé còmplice. I, per tant, en aquest sentit s'ha de tenir en compte i s'ha de considerar. Aquest és per mi un dels, en fi, dels dèficits que té l'informe, que en tot cas intentarem subsanar. I voldria recordar una altra cosa. En el cas espanyol, particularment i pel que fa sobretot a l'ús de l'aeroport de Mallorca, de Sant Joan, però no només, sinó també en altres casos, però particularment aquest, caldria recordar que l'estat espanyol, el govern espanyol, tenia competències totals i absolutes per poder investigar, per poder demanar no només informació específica sobre el contingut dels avions que estaven aterrant en aquell aeroport, sinó clarament també per requerir informació sobre les destinacions dels avions, i això no es va fer. O no es va fer perquè, en fi, en algun cas perquè no interessava, o no es va fer perquè ja se sabia la resposta. I en aquest cas estaríem, lògicament, davant d'un cas greu de corresponsabilitat i, per tant, de complicitat.
Queda clar. Vostès ara el que han de fer és elaborar en aquesta comissió l'informe definitiu. Tenen per davant una feina molt important. Realment creu que la Unió Europea s'atrevirà a aixecar-se unànimament contra la política antiterrorista dels serveis d'intel·ligència nord-americans?
I seré molt clar. Si no ho fem, estarem disparant un torpede a la línia de flotació del procés de construcció europea. I amb això hem de ser molt conscients. És a dir, no estem davant d'una qüestió menor, estem davant d'una qüestió fonamental i que afecta a la pròpia essència de la construcció europea. Sempre hem recordat des de la Unió Europea que nosaltres som diferents als Estats Units a l'hora d'entendre la política internacional, el respecte als drets humans, i d'alguna manera hem anat donant al món lliçons de com entenem que s'han de fer les coses. Si resulta que en un cas com aquest no només som còmplices, sinó que som clarament actors que actuem en la mateixa línia, de la mateixa manera, amb la mateixa impunitat, amb la qual denunciem que estan fent els Estats Units, i, a més, som còmplices de que es mantingui obert, per exemple, un camp com és el de Guantánamo, que tantes vegades públicament hem denunciat, jo crec que estarem no només fent el ridícul, sinó clarament enganyant a la nostra ciutadania.
Senyor Raül Romeva, molta sort. Bona nit. Gràcies.
Gràcies a vostès.
Mapamundi.
Era l'entrevista que manteníem amb Raül Romeva poc abans de que sabéssim la notícia que us expliquem a continuació. El Parlament Europeu ha tombat la petició del govern espanyol perquè els ciutadans de l'Estat poguessin utilitzar qualsevol de les llengües cooficials en les comunicacions escrites amb la institució. Els europarlamentaris que s'hi oposaven s'han imposat per una ajustada votació de 7 contra 6, no, Nando Zanoguera?
Doncs sí, efectivament, el Parlament Europeu no ha acceptat l'acord de mínims que havia proposat el govern espanyol perquè el català es pogués fer servir a l'Eurocambra. Avui la mesa havia de votar que els ciutadans es poguessin adreçar a l'Eurocambra en aquestes llengües, el català, el basc i el gallec, i rebre resposta també. Doncs bé, la mesa ha rebutjat per 7 vots contra 6 aquesta proposta. Els vots de rebuig han vingut del Partit Popular i d'un liberal txec, mentre que els 6 a favor han estat de comunistes, verds i socialistes, entre ells el president del Parlament Europeu, Josep Borrell. El PP assegura que ha votat en contra per qüestions purament tècniques, com ara que s'obriria un precedent cap a altres llengües que també es troben en situació semblant i que això faria que el funcionament de l'Eurocambra fos molt difícil. Un dels vicepresidents, el popular Aleix Vidal Quadras, ha negat que s'amaguin criteris polítics darrere aquest vot.
El Buró només pot utilitzar arguments o consideracions de tipus estrictament tècnic relacionat amb el bon govern de la casa i la seva capacitat de treballar correctament al servei dels ciutadans europeus. Però no hi ha hagut cap mena de disquisició, diguéssim, política, no, en absolut.
El govern espanyol va decidir ajornar durant un any la petició perquè el català es pogués parlar als plenaris per part dels diputats, amb l'esperança que el Parlament Europeu avui posés menys traves tècniques només a l'ús per part dels ciutadans. Però finalment l'Eurocambra no ha acceptat tampoc aquesta segona petició i això fa que el Parlament Europeu sigui l'única institució comunitària que no ha signat amb el govern espanyol els acords per poder aplicar les llengües oficials aquí a la Unió Europea.
Gràcies, Nando Zanoguera. Una última informació abans del resum de 3/4. Dos nous atemptats de la península del Sinaí han fet augmentar la tensió a Egipte. Les accions, que no han provocat víctimes, s'han produït dos dies després del triple atemptat que va fer 18 morts. Corresponsal al Pròxim Orient, Domènec Subirà.
El primer suïcidi ha detonat la seva càrrega a prop d'un vehicle, que era l'objectiu on hi viatjaven membres de la força multinacional d'observadors desplegada al Sinaí en compliment de l'acord de Camp David de 1976 entre Israel i Egipte. Els observadors, cap dels quals ha patit ferides, venien de la frontera amb Gaza i eren prop de la seva base a uns 25 quilòmetres d'aquest punt. Uns 20 minuts després del segon suïcidi, que circulava en moto, s'ha autoimmolat quan intentava interceptar un cotxe de la policia egípcia que es dirigia al lloc del primer atemptat. Tampoc aquí hi ha hagut més víctimes que el mateix atacant. Poc després, i prop del Caire, un grup d'homes armats amb un cotxe han atacat una posició policial sense causar víctimes en una acció que es desvincula prou de les anteriors. Els dos atemptats amb bomba, en canvi, l'Agència Oficial de Notícies Egípcia sí que els relaciona amb els tres atemptats de dilluns a la ciutat de Dahab. Assegura que la policia egípcia ha detingut ja 30 sospitosos i apunta com a responsables a tres beduïns buscats ja pels atemptats també al Sinaí el juliol del 2005. Amb els fets d'avui creix la tensió a la zona i també el temor local a la davallada del turisme, principal font d'ingressos de la regió. Mentrestant, més al nord, ja en territori palestí, a la Franja de Gaza, la policia palestina ha avortat un atemptat palestí contra el pas de Karni, principal accés de mercaderies d'Israel a Gaza.
Són 8:45, Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Les notícies en un minut.
La primera esportiva.
Molt pendents del futbol, a aquesta hora ha de començar el Barça-Milan semifinal tornada de la Lliga de Campions. Anem al Camp Nou. Jordi Borda, bona nit.
Bona nit. Primer minut de partit, ocasió del Milan. Continuem amb empat a 0. Xut del davanter del Milan des de la banda dreta de l'atac. Primera oportunitat dels italians, però no hi ha moviments al marcador.
Altres notícies. Ha acabat fa una estona la primera sessió del judici per la mort de Josep Maria Isant, el jove de Berga, que va morir assassinat durant la Patum de l'any passat. Des de l'Audiència de Barcelona ens acaben d'informar que en les seves declaracions els 8 menors processats han imputat la màxima responsabilitat del crim d'Isanta als 9 majors d'edat relacionats amb els fets. Aquests declararan demà com a testimonis. I demà també els metges catalans tornaran a fer vaga. L'aturada d'avui l'han seguit el 84% del col·lectiu, segons el sindicat que l'ha convocada. Mentrestant, la Generalitat rebaixa aquesta participació a gairebé el 36% dels metges. La protesta ha provocat un cop més les queixes dels usuaris molestos amb les anul·lacions de visites i proves diagnòstiques. Acabem amb el temps, que aquesta nit encara es mantindrà força tranquil, però ja de cara a demà ens espera un dia més insegur, amb temperatures no tan altes com les d'avui.
Audi us ofereix la informació del trànsit.
Queda algú al cotxe o la gent ja està a casa veient el partit?
Doncs a aquesta hora, bona nit, doncs les retencions ja s'han anat esveint. Els únics problemes encara ara se situen a les rondes de Barcelona. La Guàrdia Urbana ens acaba d'informar que a la Ronda Dalt hi ha retencions d'Esplugues a la Vall d'Hebron en sentit Besòs i de Valldaura a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat. Afegir tot això que estan tallats els accessos número 5 en les dues direccions per la manifestació dels veïns de la Vall d'Hebron, així com també el lateral muntanya. A la Ronda Litoral també hi ha retencions des de pràcticament el nus del Llobregat fins a la Barceloneta en sentit Besòs. Això ha estat. Bona nit.
Gràcies, Albert Manyà.
Ha arribat el moment que sàpigues qui ets i d'on vens. Et preguntes per què no ets com els altres. Per què només tu pots fer certes coses. Són moltes les adversitats que t'aniran sorgint. No et pots permetre ser feble. Recorda que has heretat el poder i que tens una missió per complir a la Terra. Audi Q7, del creador de Quattro.
Xarxa comercial de concessionaris oficials Audi.
Què? Fem bricolatge?
Sí, he pensat de penjar el moble de cuina que vam comprar.
Sí, però aquí tapem la reixa de ventilació del gas.
Ah, i no es pot?
Esclar que no. Si no, per on sortirien els gasos cremats?
Sort que et tinc a tu.
Sort que tinc Fex Endesa.
A Fex Endesa t'assessorem perquè la teva llar sigui encara més segura. Fex Endesa, més a prop teu. Fex Endesa obté el certificat ISO 14001 en distribució.
Mapamundi. Amb Jordi Lucea.
Passen 4 minuts de 3 quarts, quan falten menys de 48 hores perquè venci l'ultimàtum de l'ONU a l'Iran. El règim de Teheran es nega a aixecar el peu de l'accelerador i diu que continuarà enriquint urani. Sembla, doncs, que tot continua marcat per l'immobilisme i la guerra dialèctica de l'Iran. Sergi Roca.
Avui el líder suprem de la República Islàmica, l'ayatolà Ali Khamenei, ha anunciat que si els Estats Units els ataquen, els iranians perjudicaran els interessos nord-americans arreu del món. Mentrestant, el president Mahmoud Ahmadinejad diu que ignorarà qualsevol decisió de l'ONU que els privi dels seus drets nuclears. Els Estats Units, que acusen els iranians d'amagar darrere el programa civil la construcció de bombes atòmiques, són partidaris, com França i la Gran Bretanya, d'aplicar sancions contra l'Iran. Aquesta tarda mateix a Viena s'ha acabat una altra reunió in extremis per trobar-hi una solució, però no hi ha hagut cap avenç significatiu. La reunió, que ha durat 2 hores, l'han protagonitzat el director de l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, Mohamed El-Baradei, i el vicepresident iranià.
Ucraïna i tot el món recorda que avui fa 20 anys es va viure la pitjor catàstrofe nuclear de la història, Txernòbil. 2 dècades després encara no se saben les xifres oficials de les víctimes i les conseqüències reals de la radiació. Milers d'ucraïnesos han participat en actes de commemoració presidits pel seu president Viktor Yushchenko. Marta Prat.
El bloc número 4 de la central va explotar mentre s'hi feia un assaig rutinari de seguretat. Un error en el nucli de fissió del reactor va fer que s'elevés la temperatura fins a 100 vegades més del normal. L'incendi va durar fins a 10 dies i va dispersar a l'atmosfera unes 8 tones de material radioactiu. El núvol tòxic es va estendre ràpidament per Europa i va afectar amb contundència el territori d'Ucraïna, Bielorússia i Rússia. El govern de l'aleshores Unió Soviètica va trigar 2 dies a informar el món de la catàstrofe i 8 dies més a admetre la magnitud de l'accident. El llavors president soviètic, Mikhail Gorbachev, va negar que s'amagués informació.
Al Politburó, el primer dia al matí, es va recollir tota la informació fiable. Vam discutir la manera d'impedir que el reactor no rebentés. No puc acceptar les acusacions que el Politburó amagava informació.
Malgrat el retard en les informacions, el govern soviètic va desplegar un enorme contingent d'homes, els anomenats liquidadors, que tenien l'objectiu d'enterrar en ciment el reactor avariat. Durant moltes setmanes, uns 600.000 liquidadors, sense cap tipus d'equipament antiradioactiu, van construir un sarcòfag de ciment al voltant del reactor. Van estar exposats a una radiació 100 vegades superior a la permesa. Avui dia encara no se sap quants d'ells van morir ni quants han emmalaltit. L'OMS parla de 4.000 víctimes mortals de càncer reconegudes, si bé oficiosament les xifres duplica. Greenpeace fins i tot parla de 200.000 morts. Ara bé, si parlem de les persones amb malalties relacionades indirectament amb la radiació de Txernòbil, estem parlant de 3 milions de persones.
L'Apunt, amb Carme Colomina.
La commemoració de la pitjor catàstrofe nuclear de la història coincideix amb la represa del debat a favor de l'energia nuclear com la millor alternativa a la dependència energètica d'un petroli encarit, importat majoritàriament de països políticament inestables i que, a més, és una font esgotable. 20 anys després de Txernòbil, el balanç de víctimes oscil·la entre les 9.000 que comptabilitza l'ONU i les més de 100.000 que denuncia Greenpeace. Les conseqüències mediambientals encara són incalculables, però un 40% del continent europeu va quedar contaminat i el recel a les nuclears continua tan viu que només un 12% dels ciutadans de la Unió aprova la construcció de nous reactors. Tot i això, la Unió Europea té un parc de centrals nuclears envellides i amb l'entrada de nous socis de l'antic bloc soviètic encara hi ha obertes algunes instal·lacions que un polític europeu descrivia fa uns dies com les grises i sinistres centrals soterrades de les pel·lícules de James Bond en plena Guerra Freda. El debat sobre l'energia nuclear és ple d'incoherència a gran i petita escala. És incoherent que des dels Estats Units s'amenaci l'Iran per posar en marxa el seu programa nuclear i s'abraci l'Índia, un dels països que té la bomba atòmica, que ha amenaçat en alguna ocasió d'utilitzar-la contra el seu veí Pakistan i que mai ha ratificat el tractat de no proliferació. La Unió Europea dialoga amb Teheran per frenar el seu programa, mentre el president Jacques Chirac assegura que França utilitzarà el seu armament nuclear contra qui l'ataqui. Hi ha incoherències també a nivell intern, com que els països més contraris a la producció nuclear a Europa són grans importadors d'energia de França, el país amb la densitat de centrals nuclears més elevada del món. Cal encarar l'energia nuclear a nivell europeu i mundial amb seguretat. La Unió Europea no pot permetre que aquest sigui un debat nacional perquè les seves conseqüències, com a Txernòbil, són continentals. I a l'hora de demanar responsabilitats internacionals, no es pot traçar una línia entre països amics i socis d'una altra potència.
Mapamundi, el món en detall. L'actualitat internacional a Catalunya Informació.
Dèiem com periodista de la cadena de televisió Fox News és, des d'aquesta tarda, el nou portaveu de la Casa Blanca. El comentarista Tony Snow, de 50 anys, és el nou fitxatge del president nord-americà que des de fa unes setmanes està remodelant el seu gabinet per millorar els índexs de popularitat. Tony Snow coneix fil per randa el funcionament de la Casa Blanca i, de fet, ja havia escrit alguns discursos per Bush. Washington, Ignasi Abad, el nou portaveu complirà les expectatives de renovar l'imatge de la Casa Blanca?
Només el fet que el nou portaveu sigui periodista de professió ja diu molt. Des de la presidència de Gerald Ford, amb Rob Nesser, i de Kennedy i amb Pierre Salinger, que un reporter no s'havia fet càrrec de la mediàtica secretaria de premsa. A més, Tony Snow, malgrat ser un comentarista polític conservador, treballat per la cadena Fox, ha criticat en ocasions i amb certa duresa fins i tot el president, des dels programes radiofònics i televisius que presenta, expressant el seu disgust per la passivitat que George Bush ha mostrat mentre era atacat pels demòcrates, pel descontrol del dèficit pressupostari i per la falta de prioritats de política interior clares de l'administració republicana. El mandatari de la Casa Blanca aprecia aquest punt de vista crític.
Alguna vegada ha estat en desacord amb mi. Li vaig preguntar sobre aquests comentaris i em va dir que hauria d'haver escoltat el que deia sobre l'altra persona. M'agrada la seva perspectiva i el punt de vista que porta aquesta feina i crec que a vosaltres també us agradarà.
Tony Snow, que ja va treballar a la Casa Blanca als anys 90 escrivint discursos per George Bush pare, no assumirà el càrrec de portaveu fins d'aquí uns dies. Aquest relleu, que no serà l'últim en la remodelació de l'executiu, escenifica un canvi d'imatge d'una administració que ha tocat fons a nivells de popularitat.
Hi ha hagut un altre cop d'efecte avui. La secretària d'Estat Condoleezza Rice i el secretari de Defensa Donald Rumsfeld han visitat l'Iraq per sorpresa, una parada que s'interpreta com un intent de contrarrestar el vídeo d'Abu Musab al-Sarkawi aparegut ahir. Anem cap a Mèxic. 4 dels 5 candidats a la presidència d'aquest país han participat per primer cop en un debat televisat. El gran absent ha estat el líder del centre-esquerra Andrés Manuel López Obrador, que fins ara havia encapçalat els sondejos d'opinió i que ha estat avantatjat pel competidor oficialista, el conservador Felipe Calderón. Joan Biosca és el nostre corresponsal a la zona.
Celebrat en l'auditori World Trade Center de la capital mexicana i amb una elevadíssima expectació mediàtica, tant el candidat del PRI, Roberto Madrazo, com el dofí del president Vicente Fox, Felipe Calderón, no van parar d'atacar-se mútuament amb afirmacions de corrupció i també acusacions d'enriquiments il·lícits. Aquest n'és, per exemple, un fragment del cara a cara.
Yo tengo las manos limpias, señor Roberto Madrazo. Tengo un patrimonio honesto y soy el candidato que ha permitido al IFE que escrutine, que revise toda mi casa, toda mi cuenta, la de mi esposa, y verá que mi patrimonio está formado honestamente. Usted no puede decir lo mismo del suyo.
Eres un buen chico para la oratoria, Felipe. Pudieras ganar un concurso, pero la mentira está en otra parte. En resumen, no puedes estar en la sub-17 porque eres el que ha tenido 3 oportunidades de anotar penaltis y los 3 los has fallado. Lo peor de todo es que con esta política de tarjeta roja están expulsando a México de las grandes ligas. Si seguimos por este camino, no vamos a llegar ni siquiera a la segunda división.
Com hem sentit, els enfrontaments personals van eclipsar les que havien de ser les propostes concretes i electorals. Per això l'exalcalde de Mèxic, d'Esquerres, López Obrador, que lidera les enquestes juntament amb el candidat oficialista, ha volgut evitar precisament això. La seva estratègia, diuen els analistes polítics mexicans, està molt calculada per tal d'aconseguir, sembla ser el proper president de Mèxic.
La revista Panorama centra el nostre espai de premsa d'avui. El Semanal Italia publica un article d'opinió sobre el contenciós nuclear que enfronta l'Iran amb les principals potències mundials. La tesi principal de l'autor es resumeix en el titular: amb l'Iran no serveix la força.
Una de les idees centrals que defensa és que George Bush està enmig d'una profunda crisi d'imatge que pressiona per aconseguir un èxit polític que oculti el fracàs de l'Iraq. L'article de Panorama apunta que no hauria canviat gaire la postura del règim de Teheran en el cas que en lloc de Mahmoud Ahmadinejad hagués guanyat les eleccions el més moderat Ali Rafsanjani. Després de constatar les poques possibilitats que l'Iran aconsegueixi l'arma nuclear a curt termini, l'article de la revista italiana afirma que abans de jutjar s'ha d'analitzar en profunditat les condicions en què es troba aquell país dins la regió. Després de tot, no es podran obviar les moltes pressions externes que amenacen el territori iranià i que obliguen qualsevol govern de Teheran, ja sigui religiós o laic, a mantenir un programa de seguretat en què hi té un paper el programa nuclear. En definitiva, diu l'article de Panorama, si és lícit sospitar de les intencions iranianes, no ho és menys sospitar de les americanes.
La contraportada.
Bowling for Columbine és un dels documentals més famosos de Michael Moore, aquell que denunciava el permís que tenen els nord-americans per portar armes. Va guanyar fins i tot un Òscar. Com deveu recordar, deu el seu títol a un fet molt dramàtic que va tenir lloc a una escola secundària de la població nord-americana de Columbine. Fa 7 anys, 2 adolescents van provocar la pitjor matança estudiantil de la història dels Estats Units en assassinar a sang freda 13 persones abans de suïcidar-se. Doncs bé, acaba de transcendir que la policia ha descobert plans similars en 4 estats del país. És més, segons la cadena de televisió CNN, des dels fets de Columbine hi han hagut uns 400 casos com aquell, però sortosament de menys gravetat. Es veu que la primavera és l'estació crítica per a molts estudiants, segons els experts. És quan la pressió, diuen, la intimidació i els atacs dels seus companys es fan insuportables. Aquí, de moment, i que duri, ens limitem a constatar que la primavera la sang altera. Bona nit, fins demà.